Avui és el Dia Internacional de la Terra, de la Mare Terra, i també és el Dia Mundial de les Botigues de Discos. Jo, la veritat és que ho trobo a faltar. I a més, avui també és el dia abans de Sant Jordi. Ja saps que llibres i roses, roses i llibres. Jo el que et dic és que si t'ho explicava ahir, si has de regalar una rosa per posar un somriure a la cara de la persona que t'estimes, t'atansis al carrer Pi Margall número 11, la floristeria Garba, que fa molts anys que s'hi dediquen i que saben de què parlen. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui divendres, 22 d'abril del 2022, 22:04:22 hores d'ara, ens acostem als 15 graus a la ciutat de Lleida, dos per sobre que els que teníem ahir a la mateixa hora, hores d'ara amb un 71% de la humitat, que també ha baixat més de 10 punts respecte ahir, però ull que la previsió de cara a demà està portant de cap als meteoròlegs. Ara, en uns segons, estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i ens explicarà què és el que s'espera per demà també i de cara al cap de setmana. Tot seguit també buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem de música en viu i en directe i escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, i també parlarem de llibres avui a la Llibrera't. Però, mira, ha sigut casualitat, perquè això nosaltres ho fem cada divendres amb l'Anabel Ramos. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una t'explicarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. I avui t'intentarem parlar de cinema, l'Arnau Vilà i un servidor. A la Laura la tenim de baixa. I des d'aquí, si ens escoltes, Laura, una abraçada gran, molts ànims, força, i per recuperar-se el més aviat possible, perquè si no estàs tu per explicar el cinema, doncs ja veuràs l'Arnau i jo les feinades que tindrem. Però vaja, que alguna pel·lícula us recomanarem. Hi ha dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja rematem l'agenda de cara al cap de setmana, perquè hi ha moltes activitats preparades perquè les puguis gaudir. Nosaltres ara el que fem és parlar del temps, de la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, suposo que t'han trucat de més d'un lloc per preguntar-te, escolta, quin temps farà demà i digue'm l'hora exacta que plourà i la que no.
Pues no podia ser més difícil i més incert i més imprecís.
O sigui, encara s'ha complicat més, vinga.
I sobretot a cada lloc diferent, bueno, en un dia que serà, vamos, poguessin resoldre el problema avançant-lo al dia d'avui o al diumenge.
Bueno, avui perquè ja
fem cara. Perquè justament el dia de demà és complicat exclusivament meteorològicament parlant, però després afegir que necessitem un dia de bon temps.
Sí, no? Clar.
Però és una doble complicació. Ja seria complicat només pel dia que serà. Hi ha una borrasca a l'oest de la península Ibèrica que demà ens creurà con algun sistema frontal i el que estic veient és que és extraordinàriament complicat perquè a cada actualització, cada 6 hores, canvia. I no és la mateixa. Jo he vist la de les 2 de la matinada i ara està sortint la de les 8 del matí i no són iguals. En la qual pues, n'hi ha dos menes de previsions. Una, parlar en genèric, en general, sense precisar, perquè així no t'equivoques tant, que vol dir, pues, demà serà un dia ennuvolat, sobretot podria haver precipitacions durant el matí, ara estic dient la previsió,
sí.
En genèric, sense precisar gaire. En precipitacions, en les comarques de Lleida seria més matinada, matí, que no tant per la tarda, i per la tarda possibilitat de l'entrada de vent de ponent, sobretot a la meitat sud de Lleida. I precipitacions molt abundants al Pirineu, sobretot a la cara sur. La cota de neu podia variar entre 1.200 com més baixa i 1.800 com més alta, acumulacions de neu important a cotes altes, però suposem que no hi haurà ningú, perquè és el dia de Sant Jordi, estan tancades moltes estacions d'esquí, no és un bon dia per fer excursions a l'Alt Pirineu, i després durant la tarda pues, es quedarien ja més concentrades cap al Pirineu, i la forma de ploure seria en forma de ruixats. Aquí plou una mica, allà plou més, altres no plou res, altres fa vent, és una variabilitat, que és el que passaria a la majoria de la Catalunya no pirinenca, no d'alta muntanya.
No?
I la previsió més arriscada que estava donant al 2 del matí, a les 2 de la matinada, l'actualització de les 2 de la matinada, era el pas d'una línia de tempestes durant la matinada, uns donaven a les 3, 4, 5 de la matinada i altres a les 7 o 8 del matí, que vendria una línia de ponent a llevant, entrant des de l'Aragó, que ja va passar el gener de l'any passat, que ja va passar el febrer del 2020.
És veritat, ho recordo, i va deixar unes fotografies espectaculars.
Sí, veus? Són aquestes línies que... Sí. Però que en l'actualització de les 8 del matí ja l'han tret. I és que quan més rabiosa, quan més intensa, quan més, més punyent és la situació, més difícil és de preveure i més difícil és de confirmar.
Armando, pues, que la gent s'agafi...
És la possibilitat de que si només passasse de matinada o primera hora del matí, ens deixaria una mica més tranquils la resta del dia, entre cometes, no?
Sí, Armando, que la gent s'agafi jaqueta i paraigua, i ja està.
I ja està.
Durant el dia pot arribar a ploure, sí, pot haver núvol, sol,
de tot. Que tinguin una carpa o que tinguin la possibilitat d'entrar en l'interior en el moment de que pugui caure algun ruixat. Però és un dia francament complicat. Per explicar, perquè serà diferent a cada comarca, fins i tot, i en diferents franges horàries, però no estarà plovent tot el dia, com va passar ahir a Barcelona, que van estar més de 12-18 hores plovent continuadament. No, això no. Serà això no. Un dia variable.
Doncs pues el que us dic, paraigua, el paraigua a sobre i ja està. Armando, parlem la setmana vinent.
D'acord. Bon cap de setmana i que no sigui res. Adéu. Bon Sant Jordi.
Gràcies, Armando. És complicat fer aquestes previsions. Va, nosaltres busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No t'avanço aconteixements, però ja t'avanço que sí, que tenim notícia de Jocs Olímpics d'hivern avui. Per tant, l'Arnau ja està ben preparat. Abans de tot això, el que sí que t'explico és que avui divendres entra en funcionament un nou radar de tram a la carretera C14 entre Pons i Basella. Els cinemòmetres, un per cada carril de circulació, limita la velocitat màxima a 90 km per hora. Ull, perquè aquest radar de tram està en un tram de prop de 9 km i mig. Això vol dir que tu quan entres en aquest tram, el radar et fa una... s'anota la teva matrícula, et fa una foto, no t'està multant, només te fa una foto, anota la teva matrícula, i com que saben exactament la distància amb el tram de sortida, calculen la velocitat a la que has anat mitjana. Si és superior als 90 km per hora, et multen. Si no, no passa res. Això no vol dir que entremig tu et puguis ficar a 150 i després baixis la velocitat a 40. No és, o sigui, no és dels de fotografia en un moment concret, sinó és tot un tram. Però el tram és llarg. Per tant, si vas a velocitat superior a la màxima, als 90, una bona estona, doncs et sortirà la mitjana alta, segur. I són 9 km i mig, per tant, hi ha molt tram per equivocar-se. Entrat en vigor avui a la C14 entre Pons i Basella. Nosaltres també t'expliquem que avui hi ha la segona jornada de vaga d'autobusos de Lleida davant la manca d'acord entre plantilla i empresa, Arnau.
El Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida ha convocat per avui una segona jornada de vaga després de no haver assolit un acord amb Moventis, la concessionària del servei de bus urbà a la ciutat. Els treballadors reclamen a la concessionària l'increment salarial pactat per al 2022 i Paco Morales, el president del Comitè d'Empresa, ens amplia els motius de la vaga.
Bueno, estem reivindicant que l'empresa no vol incrementar aplicar l'increment salarial que tenim pactat al conveni i diu que no ho pot assumir i, per tant, és un conveni que està signat des de l'any 2018, teníem IPC més un 0,5, resultat un 7%. L'empresa diu que és un increment molt elevat i que no el pot assumir. Per tant, com que està signat al conveni, el que diem és que s'ha de complir i s'ha d'aplicar.
La concessionària comptarà amb els serveis mínims i el primer bus d'aquests serveis mínims ha sortit a les 6:30 del matí, mentre que el darrer acabarà el servei a les 11 de la nit. La plantilla s'ha manifestat a les 10 del matí en una marxa des de la plaça Ricard Vinyes fins a la Paeria, culpable de l'organització de la vaga, com afirma el propi Paco Morales.
El transport públic és una competència de l'administració, de la Paeria. I, de fet, al plet de condicions ja diu que en cas de conflicte la Paeria mediarà per la solució d'aquest. I, bueno, la mediació que ha fet, pues la veritat és que estem molt decebuts en l'actuació de la Paeria, perquè ha fet més de patronal que de mediadors.
Segons Comissions Obreres, el 95% dels conductors han comunicat a l'empresa que volen fer vaga. En cas de que no s'arribi a un acord en els pròxims dies, el comitè d'empresa amenaçarà amb noves aturades al maig.
Amb crònica judicial demanen fins a 18 anys de presó per a 4 acusats d'estafar mig milió d'euros comprant cotxes amb identitats falses. El judici començarà el proper 3 de maig a l'Audiència de Lleida i es preveu que hi declarin més de 80 persones en 6 dies. I el cap de la regió policial de Ponent vol rejuvenir i feminitzar el cos l'any en què es jubilaran una vintena de Mossos.
Jordi Dalmau, que és el cap de la regió policial de Ponent, alerta que enguany es jubilaran una vintena de Mossos a la regió policial i que cal renovar el cos. Dalmau ha reconegut durant la celebració del Dia de les Esquadres que necessiten gent jove i dones, acte que enguany s'ha fet a Balaguer, després de 23 anys celebrant-se a Lleida.
I, per tant, sí, segur que necessitem un cos més jove i, evidentment, necessitem un cos amb més dones. És a dir, ara en aquests moments la proporció encara és baixa, però jo penso que sí, és a dir, la línia ha d'anar cap aquí.
L'església de Santa Maria de la capital de la Noguera ha acollit aquest dijous l'esdeveniment en què s'han lliurat 10 medalles i 246 felicitacions en reconeixement d'actuacions rellevants i meritòries, així com per trajectòries professionals.
I ara sí, Arnau, la consellera de la presidència Laura Vilagrà i el conseller d'Esports de l'Aragó assistiran a la reunió amb el COE i el Ministeri de Cultura aquest proper dilluns.
No s'atura el tema del conflicte i de les negociacions entre Catalunya i Aragó per l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern, i el Comitè Olímpic Espanyol ha convocat formalment una nova reunió dilluns que ve, 25 d'abril, a les 12 hores, amb Catalunya i l'Aragó per abordar la candidatura dels Jocs Olímpics. En un comunicat, el COE explica que la trobada comptarà amb la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, en representació de la Generalitat, i del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Felipe Fassi, per part de l'executiu aragonès. També hi seran el president del COE, Alejandro Blanco, i el secretari general del Ministeri de Cultura i Esport, Víctor Francos. La reunió serà a la seu del COE a Madrid.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabarem dient que finalment l'alcalde de Bellver de Cerdanya, Xavier Porta, i el seu fill, que és regidor al govern, Joan Porta, dimitiran dels respectius càrrecs en els propers dies després que la plataforma ecologista SOS Pirineus denunciés presumptes irregularitats en obres d'un edifici de la família entre Talltendre i Orden. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, dient que la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha ampliat en 65 milions la línia d'ajuts Moves 3 per comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega. La convocatòria inicial es va obrir el passat 2 d'octubre amb un pressupost de 65 milions i des d'aleshores s'han rebut 7.748 ajuts sol·licitats per a la compra d'un vehicle i 4.052 per a la instal·lació de punts de recàrrega, segons un comunicat del govern ahir mateix dijous.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí que marxem cap a les instal·lacions del diari La Mañana. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, fíjate, haciendo malabares para colocar todos los conciertos que se van a celebrar este fin de semana.
Vaya fin de semana, guapo, ¿eh?
pero guapo, pero es que pero es una barbaridad. No creo que haya tanto público como para tanto concierto.
Por cierto, bueno, en la semana que viene ya nos lo explicarás, pero la semana que viene hay una cosita bonita en la Boat, ¿no? En la Boite.
En la Boite.
Sí.
Bueno, cositas bonitas siempre se las suele haber.
Bueno, pero esta te gustará.
Bueno, pero a mí ya sabes que las bandas de versiones no me van, ya sé por dónde van los tiros.
Bueno, pero oye, pero
Metallica son Metallica y Megadeth son Megadeth.
Ya, pero como Metallica no lo podemos, Andras. Pero como Metallica no podemos convencerles para que vengan en Lleida, ni Lleida les va a ofrecer nada para que vengan, pues mira, oye.
Pero oye, que yo los he visto 15 veces, ¿eh? El que quiere hace más el que quiere que el que puede, o sea que
esto de la razón.
De tontería, sí, se hace el festival Metal a Saul y le voy a dar cancha, obviamente, pero de esto ya será la semana que viene, que esta semana
que sí.
Viene calentita.
Pues venga, va, yo ya no hablo más. Explícame cosas, va, que yo voy apuntando. Venga,
nos vamos al Cotton Club, va. Venga. Empezamos con el Cotton Club, que es la sala que ahora ya se ha apuntado al carro de como tiene que ser. Pues esta misma noche, a las 10:30, 12 euros, los Coers están de gira y van a hacer un concierto con, bueno, han hecho una canción, El Teu Amor, que es la canción que sirve de avance del nuevo álbum que saldrá en otoño. Y hay que decir de que han incluido nuevas sonoridades más allá del reggae que les caracterizaba. O sea, diciéndolo de otra manera, que se han hecho un poquitín más comerciales, para decirlo, ya está. Y hay que avisar de que el Flashy Ice Cream, que es que uno de los pioneros del trap en catalán, que estaba previsto para el día 30, se ha pospuesto para después del verano, o sea, por si alguno se hacía ilusiones. Como estamos en el Cotton, es el sábado por la noche, bueno, por la tarde, empieza a las 7:30, se hace el Punk Hoy Knitting, que es un mini festival de punk hoy, con las bandas Templars, Brooks, Exili y Orreaga 778. Venga, vamos a ir deprisa porque nos vamos a la Boite.
Venga.
La Boite, esta noche, a las 10, por 8 euros, hace el Indie Cover Festival con la banda de Jonás, que es la que tocará en directo y hará versiones. Y luego, el sábado, se completa a las 10:30 con la oferta de, bueno, el rapero Amcor, que está pegando bastante fuerte, presenta su nuevo álbum, se llama Nudos. Y bueno, en este caso, los menores de 18 años podrán acceder al bolo acompañados por algunos de sus progenitores o tutores. Más cosas. The Dicks, un nuevo proyecto que aquí está liado el paqueta. Pues es guitarra, batería, sí, y se dedican a hacer versiones canallas de rock de los 70 y 80. Y bueno, van a estar pues este fin de semana, el viernes a las 10:30 en el Comedia y el sábado a las 10:30 en el aniversario del On The Rocks. Hablando de On The Rocks, también el viernes por la noche tenemos a las 10 al Último Escuadrón, que es una de las bandas invitadas, que remonta su vuelo eterno porque han cambiado no sé cuántas veces de formación y ahora presentan a dos nuevos músicos, guitarrista y batería, y siguen ahí ya presentando algunas canciones de su nuevo LP, que será En Tierras Desconocidas. El Café del Teatre, tenemos esta noche a las 10, por 15 euros, al que fuera líder de los sencillos, luego reciclado como conocido DJ, el Nicky Puch, y el sábado a las 10, por 12 y 15 euros, queda reservado para Joan Garriga y el Mariachi Galactic, con otro proyecto del músico este de largo recorrido. Nos vamos a la Manolita. Fíjate cómo vamos.
Yo estoy aquí casi medio perdido ya, apuntando cosas, ¿eh? No, y estoy contento, de que haya tanta oferta,
Sí, nos vamos a la Manolita. Venga. A las 10:15 de esta noche, 15 euros, está Miquel Abras, que es un cantante hamburganés, que está celebrando, pues bueno, sus 20 años de trayectoria y que tiene mucha ilusión, pues, por presentar sus experiencias traducidas en canciones. Y el sábado noche, con la gira de mi marca favorita de cerveza, que no hace falta decir cuál es, porque es el único santo en el que creo, y sí lo voy a decir porque brindo por San Miguel, pues tenemos al Llue Crepúsculo, que acaba de lanzar su álbum Trovador Tecno. Nos vamos a Lantares. Alantares, programación, esta misma, hay dos tríos de jazz, esta misma noche a las 10:30 con Freixenet González Trío, que están los hermanos Jul y Jerome Freixenet a las guitarras, el contrabajista Leridano Ignasi González, que recreará un repertorio basado en la trayectoria del maestro Django Reinhardt, añadiendo algunas composiciones de otros grandes del jazz como Wes Montgomery o John Coltrane. El sábado, a las 10:30 también, los músicos leridanos Wilfredo Terrades, trompeta, e Ignacio González, que vuelvo a repetir, al contrabajo, tendrán, acompañarán al guitarrista Héctor Jaca, de Puerto Rico, que tras formar parte de la escena de jazz de la isla, se mudó a Barcelona y ahora está formando parte de varias formaciones de Latin Jazz bastante importantes. Y el domingo le tocará el turno a Mabel Flores con su primer libro, Lo que no se canta, a partir del cual la cantautora se reinventa e indaga en una nueva dimensión, acompañada por el peri, la guitarra, la percusión y la electrónica, y esto será a las 8 de la tarde. Ya sabéis que en el Antares todo es taquilla inversa. ¿Qué más tenemos? Pues fíjate, el sábado, para los que no les vaya lo de los libros y les vaya más la música en directo, pues bueno, pueden ir de libros, de paseo y luego pasarse por el Can Ramón a la una. Bueno, ya sabes que yo odio a San Jordi, pero bueno, es igual, eso es otro asunto. La cita será a la una en el Can Ramón, donde estará Lozano y los Frentes Abiertos presentando en concierto, pues, un nuevo tema más del que será su nuevo trabajo, se titula En Blanco. La banda que lleva a Juan Lozano, que es el músico de largo recorrido que estuvo en Rosas Rojas y era Mr. Jones hasta hace poco, pues ahora está flanqueado por Lluís Boix a la izquierda, que es el director del Conservatori, pero que es un rockero de mucho cuidado, que tiene una banda paralela, que se llama Super Blue también, uh-huh. Y ahora está de bajista aquí, y de batería está el Josep María López.
Bueno.
Conciertazo en el Espai Orfeo el sábado por la noche, bueno, tarde, a las 8:30. ¿Quién viene? Carles Benavent, el grandísimo bajista, acompañado por el pianista Roger Mas, que hacen una experiencia muy interesante, y que nadie se quiera perder la entrevista que mantuve con él hace unos días y que la sacaré publicada en la mañana sábado, muy el mismo bien. Día del concierto.
Venga, va el último.
Venga, el último, porque es que si no, no, claro. No acabamos nunca. Bueno, dos, va. El Kenny Garrett, que es un gran saxofonista, que está de gira europea y está esta noche a las 9 en el Auditorio Enrique Granados. Y la última, la fiesta mayor de Seros, el domingo hay un concierto en el pabellón municipal a cargo de Descanso Dominical. ¿A qué suena esto? ¿A una canción de quién? Los Mecano. Pues ahí están, haciendo versiones de Mecano.
Venga,
¿qué te parece?
Me parece espectacular, ¿eh? Yo creo que no hacía no sé cuántas semanas que no teníamos un viernes así, ¿eh?
¿Semana?
Pero muchas, ¿años? ¿Eh? Años, sí, porque con la pandemia la verdad es que aflojó todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es espectacular. Ahora que la gente, por favor, se animen y va y de concierto, que la música en vivo se tiene que vivir, se tiene que ir. Venga, coge aire, ahora vámonos con el Melo Malo. Ya sabeu que els podeu llegir, els Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, a les Planes del Diari de la Mañana, i que escoltar-los, doncs mira, tenim el luxe, i el privilegi de poder-ho fer els divendres aquí en directe de la veu del seu propi autor, creador, Andrés Rodríguez. Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Dentro de unos días se celebra el Día de la Madre, una fecha comercial presta para el consumo, de la cual paso por completo. Pero hoy sí que es un día muy especial, porque es el día de mi madre, esa gran mujer que cumple 93 tacos con orgullo, tal vez intentando que nadie se entere, pero yo y mis hermanas se lo recordamos con todo el cariño del mundo. Ella no quiere salir nunca en la foto de los diarios, y menos en la vida social, porque dice que no está para historias, pero ahora me estará escuchando por las ondas. No obstante, nunca está de más felicitarla de la manera más original. Ahora se me ocurre aquella vetusta canción de «Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer» de Jan Jacks, y sonrío. Pero más divertido me lo paso recordando a los toreros muertos entonando aquello de «Mamá, creí que era mejor que mandarte un telegrama, cantarte esta canción». Madre no hay más que una, y nadie como ella nos ha cuidado desde que llegamos indefensos al mundo, con los ojos cerrados para no ver tanta injusticia, con los puños apretados para defendernos de una sociedad cruel, y llorando por lo que se nos viene encima. Y conste que las lágrimas no significan debilidad, sino el valor de un sentimiento, porque el destino pone a muchas personas en nuestra existencia, pero solo las mejores permanecen para siempre como una madre. Ella nos cuidó y ahora nos toca a sus hijos hacer lo propio, pese a que ella jamás habría dicho aquello de hoy por ti, mañana por mí. Recuerdo que de pequeño, cuando salía del colegio y llegaba a casa, siempre me encontraba a mi madre cantando alguna canción. Seguro que de ahí me viene mi pasión musical. Eran tiempos de arremangarse para lavar la ropa en la pila o de arrodillarse para fregar el suelo, siempre con optimismo y la música como compañera. Luego pasan los años y llega el momento de marchar del calor del dulce hogar familiar para volar lejos de las faldas de la mami. Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca, y cuando todo se vuelve oscuro aparecen las estrellas. Una madre es una estrella fugaz que pasa por tu vida solo una vez, y por eso hay que quererla, porque cuando la luz se apague jamás la volveremos a ver. Por más que la vida misma nos aleje de nuestras madres, la distancia puede evitar sus abrazos, sus besos, pero nunca ese sentimiento de amor. Pocas cosas hay tan puras como el amor de madre, que es para siempre. El amor, como la música, no se ve, pero se siente y se disfruta como nada en la vida. Y hablando de amor, me permite una licencia. Si el amor fuera como el rock, sería eterno, como el que siente una madre. Te queremos, mamá. Oh, yeah.
Uf, qué bonito, Andrés. Me he emocionado y todo, y mira que no la conozco, pero qué bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama tu madre, va?
Juanita, la señora Juanita.
¿Y hoy es el día?
Hoy es su cumpleaños.
¿Hoy, ¿no?
Sí, hoy mismo. Víspera de ese salto que no me gusta.
Señora
nada.
Juanita, madre de Andrés Rodríguez, un abrazo y un beso enorme, y que tengas un día de aniversario súper feliz, La verdad es que es muy bonito el Melo Malo de hoy. Andrés,
hola.
Oye, que nada, que tengas buen fin de semana. No quiero ver cómo tienes la agenda para el fin de semana, ni verlo.
Buah, a tope.
Por eso.
A tope con la COPE, como
ahí,
siempre.
Sí, señor. Andrés, un abrazo, cuídate.
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantem a la una de la tarda. Mira, que això del calendari va com va. Li ha vingut d'un dia que demà, doncs, home, és el dia per excel·lència del llibre, de la rosa i del llibre, que és Sant Jordi, però del llibre, sobretot. I, bueno, sobretot, escolta, cadascú, jo no ho sé, això, a cada casa li han de donar importància a una cosa o a l'altra. I avui és divendres, i nosaltres tenim el nostre espai de llibres, la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Bueno, ja suposo que és una setmana atrafegada, és la setmana de més després de Setmana Santa.
Sí.
I a sobre, Sant Jordi ara aquí.
Sí, sí, sí.
A la biblioteca, noteu increment de moviment de gent que ve a buscar llibres?
Sí, la gent està desitjant que posem les taules de novetats de Sant Jordi.
Mira.
A més, aquest any, com que també tenim activitats per la tarda i...
Sí, molta
gent m'atabala. I llavors, com que toco tants llibres a la biblioteca i he de fer compres per la biblioteca, no sé quin llibre comprar-me. O sigui, és un neguit terrible. I no compro cap llibre.
Oh, però i si te n'han de regalar un? Però quin llibre
regalen a tu? Pues si me regalen un, normalment no me l'acabo llegint. Soc així. O sigui, tinc llibres pendents de Sant Jordi de fa any.
Heu de preguntar abans.
No, llavors lo que demano és que me recomprin...
Un val.
No, un val no, perquè el dubte de triar és que jo no m'agrada triar. un roser.
Ah?
No la rosa, perquè tampoc no m'agrada que me regalin roses.
Ah, bueno, m'agrada la idea. M'agrada la idea.
Sí, sí. O una planta que tingui flors.
Sí, sí, sí. Ei, pues, escolta.
Demà és Sant Jordi, eh?
Demà, sí. Bueno,
ens podem veure, si vols.
Ja, a buscar el roser.
Un roser.
Llibre no.
Ni que sigui petitet,
Però... Lo dels llibres ho entenc.
Sí.
A més, els llibres és una cosa molt personal. És com regalar música. L'àlbum d'un grup amb una persona és molt personal, veus? Jo sóc malalt de la música, un friqui de la música... Però no m'agrada tot. M'agraden moltes coses, però no m'agrada que em regalin música. No m'agrada.
Claro.
L'he de triar jo.
Igual que jo els llibres, no m'agrada.
Sí, l'he de triar jo. No, i a més, potser també et passa, quasi que t'entre malament quan te'l regalen. Et costa de començar-lo a escoltar i ja te'l mires diferent.
A no ser que tu demanis. Jo, per exemple, per Reis, quan faig la carta dels Reis, especifico, vull... M'agradaria molt aquest llibre,
claro.
Ja, segur que encerten.
Vale, perfecte, doncs així s'ha de fer. Bueno, va, demà és Sant Jordi, però nosaltres avui tenim tres propostes que, escolta, pots, o com, si veus que t'agrada el que et diu l'Anabel, pots comprar-les o intentar comprar-les demà, o el mes que ve, o de cara a l'estiu. O sigui,
exactament.
Que tampoc no ens atrafeguem ara.
No.
Tres propostes avui, que no sé si tenen un fil conductor.
Sí, sí? Tenen un fil, sempre. Bueno, ah. Sempre. Avui sí.
Quin fil conductor tenen avui?
Avui tenen el Japó com a...
Japó.
Japó com a fil conductor. El que passa que he vist des d'una perspectiva una mica diferent.
Bueno, bueno.
Van?
Estirem fils.
Perquè ja he recomanat autores japoneses, de fet, però no... En aquest cas, bueno, sí, un és autor japonès. En fi, comencem.
Vinga, va, primera proposta.
Primera proposta va ser... la primera proposta que us faig és una novel·la de la Isabel Allende, que és una escriptora que he llegit fa molt temps i que fa molt que ja no llegeixo. Uh-huh. Però l'any 2015 potser va ser l'última novel·la que vaig llegir d'ella, que es diu El amante japonés. El amante japonés és el número 21 que té publicat la Isabel. I és una història d'amor que s'allarga en el temps i que fa un recorregut per diferents escenaris que van des de la Polònia de la Segona Guerra Mundial fins al San Francisco de l'actualitat. Perquè la Isabel Allende ja fa això de fer un recorregut en temps i en diferents escenaris. Què ens explica? Pues ens explica la història d'Alma Velasco, que és una senyora de 81 anys que viu en una residència per a gent gran a San Francisco, i que la Irina, que és una de les seves cuidadores, i el seu el net de l'Alma Velasco, comencen a descobrir unes cartes i estirar una mica del fil de la vida d'aquesta Alma Velasco. I descobreixen que l'Alma Velasco, que va néixer a Polònia, que quan tenia 8 anys va anar a viure a San Francisco a casa d'uns tiets, i que allà va conèixer el fill dels jardiners de la casa dels seus tiets, que era japonès, era una família japonesa, la família dels jardiners. I s'enamoren, clar, el nen i la nena, doncs s'enamoren quan són adolescents, aquestes coses que passen, però va arribar la Segona Guerra Mundial. I el president Roosevelt va decidir tancar amb uns camps de concentració a 120.000 japonesos americans que vivien a Estats Units. I llavors la història d'amor aquí doncs fa una parada. Ella continua amb la seva vida, continua la seva vida, es casa amb un cosí seu, i al final, al cap dels anys, s'acaben retrobant. I hasta aquí puedo leer, perquè, clar...
Està basada en fets reals, trossos sí.
Trossos sí, clar, vull dir, el fons, el transfons històric sí que existeix.
Sí que hi és, després els personatges tenen les seves clar, coses.
Això no ho sabem, no ho sabrem mai.
No,
però...
no et faig la pregunta, eh? Si acaba bé o no, ja ve que no... És millor no saber-ho. No, és millor no perquè sigui bo o dolent, sinó perquè tu llegeixes amb més ganes d'arribar al final.
Però és que aquesta pregunta també té moltes respostes possibles.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Depèn de per aquí.
Ja ho sé. Bueno, vale. El amante japonés, Isabel Allende.
El amante japonés, en de Plaza de Janés, de l'any 2015.
Ajà.
Val.
Què més?
Clar, quan jo me vaig llegir aquesta novel·la, jo no sabia que als Estats Units havia passat això.
Els camps de concentració.
Sí, els camps de concentració. I se'm va quedar...
No estan tan publicitats com els alemanys,
gens ni mica. I se'm va quedar aquí al meu cap. I ara, recentment, va aparèixer un còmic a la biblioteca. La Montse, que és la bibliotecària de la secció de còmics, me va recomanar aquest còmic, que se titula Éramos el enemigo. I de què va Éramos el enemigo? Doncs de... un nen japonès que vivia a Amèrica juntament amb la seva família i que, just quan la Segona Guerra Mundial, pateix aquest encarcellament, no?
Sí.
Als camps de concentració.
Que potser és una família que ni vivia la guerra, ni la seguia, ni sabien res.
És una família que, de fet, la mare era d'origen japonès, però ja havia nascut als Estats Units, uh-huh. I el pare sí que havia emigrat del Japó. I es van conèixer als Estats Units i allà van formar la seva família. Experiència, i aquest nen se va fer gran i es va convertir en actor.
Ah.
I aquest nen actor és George Takei.
Oi, George Takei,
que els que són seguidors de la sèrie Star Trek.
Els trequis, són trequis.
Els que són trequis el coneixeran perquè és un dels actors principals de la novel·la.
O sigui, és ell, és basat en fets reals?
És basat totalment, aquest sí que està basat totalment en fets reals.
Que fort, no ho desconeixia.
Sí. Ell, aquesta experiència la va marcar moltíssim, per descomptat, i totes les converses que va tenir amb son pare van fer que decidís tota la seva vida el seu objectiu era que donar a conèixer aquests fets, no? Què va passar als Estats Units entre el 42 i el 48 i com van recompensar després aquests fets als Estats Units als japonesos americans que van recluir només pel fet de ser d'origen japonès, eh? Tinguem-ho en compte, això.
No, t'ho dic perquè, clar, els van tancar amb ell i a la seva família.
Amb ella, la seva família i a 120.000 japonesos.
Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, a Star Trek és el Hikaru Sulu.
Doncs
Hikaru aquí. Sulu.
Ell, per amb ell,
no,
va ser...
No ets treki.
No?
Tu.
Jo no.
No, tu no ets treki, no?
No, gens.
I que ets de Star Wars o de Star Trek?
Tampoc.
Ah, bueno, sí, serem amics.
Que no serem.
No, que sí, que sí. No, que sí, és una broma que tinc amb la Laura González, que em fa l'espai de cinema. Cine. Ella és de Star Wars i jo sóc de Star Trek.
Vale.
Això és com ser del Barça i del Madrid.
Sí,
però,
sí.
Escolta, de bon rotllo, només faltaria que ens haguem d'enfadar per aquestes coses. Eh?
Doncs jo no. Ni he vist... Bueno, Star Wars he vist alguna cosa i de Star Trek no he vist res. O sigui...
Doncs mira'n alguna. Hi ha les modernes, que també estan força bé.
Ja me les miraré.
Doncs és un còmic. M'ha agradat, m'ha interessat aquesta.
És un còmic que té, els dibuixos són en blanc i negre, uns dibuixos molt realistes, t'expliquen molt... Tampoc ell no fa com a... No se sent com una víctima, no t'està explicant aquí els desastres. Sí que se percep la violència,
Oh, clar, però ell quina edat...
Era petit, 5 o 6 anys.
Clar, afortunadament ho viuen d'una altra manera. Els pares suposo que ho viuen diferent.
Els seus pares són els que... El pare, de fet, és el que té les converses amb ell. El pare també es va convertir com en una espècie de líder a dins de la comunitat perquè... va intentar lluitar pels drets d'aquests japonesos americans.
Ja.
Ell, a més, va conèixer a Martin Luther King i va ser com una... Per amb ell, va ser com un... Com un dir, ostres, he de fer alguna cosa, he de ser una persona activa, no? Pels drets humans i per lluitar en contra del racisme. I al final del llibre trobes, al final del còmic, trobes fotografies del procés creatiu del còmic. I, a més, ell, que diu... Qui m'havia de dir a mi un nen que va créixer en un camp de concentració que seria un dels protagonistes racialitzats de Star Trek?
Sí,
o sigui,
sí.
És un...
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Pues sí.
Éramos el enemigo.
Éramos el enemigo, de George Takei, editat per Planeta, i és del 2021. Molt també bé. És una novetat.
I seguim al Japó?
I seguim al Japó. Per acabar, us vull recomanar, ja que estem parlant dels americans japonesos, voldria recomanar-vos, si us interessa el tema del Japó, si us interessa el Japó, un llibre que se titula Así es Japón, que és un viaje a la esencia del país del sol naciente, i és de Yutaka Kazaya. No, perdó, Yazawa. Yutaka Yazawa. Aquest escriptor és un... és japonès, d'origen japonès, però es va criar o va créixer als Estats Units i decideix tornar... a Londres. I decideix tornar al Japó i explicar el Japó des del punt de vista d'un japonès, però com amb ulls de turista.
Mare Déu.
Saps? I està molt bé.
Bueno,
està molt bé. És com... Així és Japó i són tot d'imatges... I t'explica, doncs, fets curiosos i coses que has de saber. Per exemple, ara, a abril, el cirer és en flor. I que l'any escolar comença a l'abril.
Ah, caram.
Sí.
O sigui, és com... Bueno, anava a dir, és com un manual. A veure, un manual no, però...
Bueno, és una manera d'introduir-te al país nipon.
Bueno, doncs escolteu, si teniu curiositat, perquè és veritat, és una cultura molt diferent a la nostra, ni millor ni pitjor, molt diferent, i de vegades, bueno, el que és diferent, si ets curiosa o curiós de mena, doncs mira, és una manera per començar a endinsar-te dins de la cultura japonesa.
Parla del menjar, de l'ikigai... Saps què és l'ikigai?
Jo no sé res de Japó, quasi bé.
L'ikigai és un concepte japonès que implica una raó de ser. És a dir, tothom té el seu ikigai.
Ah.
I el seu ikigai és la teva missió, diguéssim, a la vida.
Sí. Doncs ja sabeu que per prosperar sempre et diuen que t'has de posar fites a la vida. Doncs fixeu-vos el profund que ho té la societat japonesa, que ho porten incorporat, això.
Sí. I a més, l'ikigai te representa aquí, no? Que és una barreja entre lo que amas, lo que el mundo necesita, lo bueno en lo que eres bueno y aquello por lo que te pagan.
Caram.
Aquesta barreja és el teu ikigai.
Ei, pues escolta, que jo quasi bé crec que et vindré a buscar els tres llibres, eh? M'han agradat molt avui,
eh? Me n'alegro molt.
Bueno, escolteu, demà Sant Jordi, a vegades no cal esperar que et regalin un llibre. Si et fa il·lusió un, tu mateixa o tu mateix te'l compres i te'l regales. Mm-hmm. O mira, la persona propera li dius, és que vull aquest, exactament aquest, que l'Anabel m'ho ha explicat avui a la llibrera i ja està, m'ha deixat convençuda o convençut. Así es Japón, de Yutaka Yasawa. Espera, a ver si ho he dit bé. Ja, sí, Yutaka Yasawa. Éramos el enemigo, és un còmic del George Takei, i l'amante japonès de Isabel Allende. És la proposta de l'estirada de fils de Japó d'avui de l'Anabel Ramos. Escolta, Anabel, que tinguis bon Sant Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Pegasus era el caballo alado de Zeus con el que el dios griego controlaba el cielo y la tierra. Quizás por esta historia mitológica, Pegasus también se llama el sistema informático israelí que es capaz de controlar, por cielo y tierra, los movimientos y comunicaciones de los móviles que han sido infectados con él. Y entre esos móviles podrían estar los de 60 independentistas catalanes que, según un informe de la Universidad de Toronto en Canadá, habrían sido espiados por el gobierno. Esta noticia ha soliviantado a los partidos independentistas que ahora están pidiendo responsabilidades y explicaciones de todo tipo. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por ejemplo, ha llegado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y uno de los supuestos espiados, el presidente catalán, Pere Aragonès, no llega tanto, pero deja caer que si se quiere mantener a Esquerra como socio en el Congreso, alguna cabeza tiene que rodar por este asunto. El caso es que el independentismo está señalando al azar, porque no está claro el espionaje, ni está claro quién lo pudo realizar, si es que fue así. Las escuchas, los pinchazos telefónicos, son algo habitual en toda investigación de drogas, crímenes o de seguridad nacional. Son muy habituales, pero solo se pueden realizar con una autorización judicial, ya que afectan a un derecho fundamental como es la inviolabilidad de las comunicaciones. Dicho esto, actualmente estas escuchas no se pueden hacer poniendo un vaso de cristal en una pared, ni hay sujetos con gabardina y sombrero empalmando cables en callejones oscuros. Estas escuchas se realizan con alta tecnología y con programas espía muy difíciles de detectar. Esto no está al alcance de cualquiera, claro. Y de hecho, este programa Pegasus solo se vende o alquila a organismos oficiales y su lista de clientes es total y absolutamente secreta. Cualquier escucha la puede llevar a cabo la policía, la Guardia Civil, los Mossos Escuadra o la Archancha, pidiéndole permiso al juez de instrucción en cada caso. También las puede realizar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pero en este caso, el Servicio de Espionaje Español está controlado por un juez específico del Supremo, especialmente designado para garantizar la legalidad de las escuchas. Esto, además, sirve para que se garantice algo fundamental, el secreto de Estado. Si se filtraran las actividades del CNI, ya no sería un servicio secreto. Sería la tía de Mortadelo y Filemón y habría que cerrarlo. Hay una tercera posibilidad en todo este caso y es que se hayan realizado escuchas sin autorización judicial, lo que ya sería sumamente grave. Esta última posibilidad es precisamente a la que se agarran los independentistas catalanes en sus quejas. El gobierno excluye a la policía o la Guardia Civil de cualquier escucha y del CNI poco puede decir porque es el servicio de inteligencia. Por su propia naturaleza, sus actuaciones son secretas, pero sí que aseguran desde gobierno que cualquier actuación que se haya podido realizar ha sido con el respaldo judicial. Esta explicación no le vale a los socios del gobierno. Piden la comparecencia de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y de varios más. Y desde Moncloa están buscando, o intentándolo, encontrar la fórmula para rebajar la tensión y esquivar este asunto. Lo tienen complicado, y me explico. Estamos en una democracia plena. Vamos a pensar que si hubo pinchazo, se hizo con autorización del magistrado. Estaría justificado legalmente porque el CNI está para evitar amenazas a la seguridad del Estado y el independentismo ha supuesto el mayor desafío a la integridad de España en los últimos años. Con permiso del juez, esto sería legal. Pero políticamente, a ver cómo explicaría el gobierno a sus socios que hubo escuchas. Salida complicada la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Es viernes, es 22 de abril, en el que hay más noticias, también destacadas, que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Ana Presmanes.
Decretado el secreto de sumario en el caso del doble crimen de Sorbilán en Granada. Ayer aparecían los cadáveres de una pareja, un hombre y una mujer. Ella era exconcejal del Partido Popular. Ambos tenían signos de violencia y aparecieron parcialmente desnudos. La Guardia Civil descarta definitivamente que se trate de un caso de violencia machista mientras continúa investigando sobre el terreno para recopilar el máximo número de pruebas. Además, casi un año después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, hoy la ciudad autónoma ha cerrado la última de las 5 naves habilitadas para acoger a los miles de marroquíes que cruzaron la frontera el pasado 17 y 18 de mayo. Solo quedaban 39 inmigrantes que han sido trasladados al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y ya lo dice el refrán, Ángel, en abril, sí, aguas mil.
Exacto.
Bueno, pues este fin de semana, yo solamente lo aviso, es de sofá y manta, y si vas a salir de casa, un consejo, no te dejes el paraguas. No va a dejar de llover hasta el sábado por la tarde. El domingo la cosa empieza a cambiar porque va a comenzar a salir el sol y suben las temperaturas, excepto en el norte peninsular, donde aún caerá algo de agua. Te cuento también que el Papa ha anulado todos sus actos de hoy para someterse a controles médicos y no va a recibir en audiencia, como estaba previsto, al ministro de Exteriores argentino, a Santiago Cafiero. Francisco, de 85 años, sufrió una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar, lo que le obligó a modificar su participación en algunos ritos de la pasada Semana Santa. Además, ha renunciado a viajar a Kiev como señal contra la guerra y de momento no se va a reunir con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, a pesar de la muy buena relación que mantiene con él.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, buenas tardes. Dos nombres, Betis y Valencia, que preparan en Sevilla la final de la Copa.
Mañana a las 10 de la noche en la Cartuja, Betis-Valencia por el título de Copa del Rey. El conjunto Che, recordemos, ha ganado 8 títulos y ya ha salido esta mañana con dirección a Sevilla. Rafa Villarejo.
Sí, 12 menos cuarto partía el vuelo de la expedición hacia Manises. Desde Manises lo ha hecho con un pelín de retraso porque un jugador se ha olvidado las entradas para el partido en casa. Viajan todos los futbolistas, incluido Maxi, que está sancionado, y con Paulista siendo duda hasta última hora por unas molestias musculares. Unos 200 seguidores han despedido al equipo en el aeropuerto. Los aficionados han comenzado esta madrugada el éxodo hacia la capital hispalense, avión, tren y la mayoría en vehículos particulares. 17.497 aficionados estarán mañana por el Valencia en la Cartuja.
Y el Betis, que juega en su ciudad, busca su tercera copa. ¿Cuál es el plan del equipo en el día de hoy, Andrés Ocaña?
Pues el equipo descansa con total tranquilidad a las vísperas del último entrenamiento que va a tener lugar en el escenario del partido, en el estadio de la Cartuja, a partir de las 7:15 de la tarde. Primero, rueda de prensa de Manuel Pellegrini y el supercapitán del Betis, Joaquín Sánchez, en la previa de esta finalísima tras 17 años esperando. Y por cierto, a esta hora comienza también en el estadio la rueda de prensa de los árbitros del partido, Hernández Hernández y de Burgos, Bengoechea.
Para hoy tenemos Liga de Campeones femenina a las 7 menos cuarto, partido de ida Barcelona-Wolfsburgo, son semifinales, y Liga de Campeones juvenil, semifinales también, está a partido único, Atlético de Madrid-Salzburgo.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una. Divendres avui, 22 d'abril del 2022. Hores d'ara no plou a la ciutat de Lleida. Demà ja ho veurem, però ara no plou. Demà ja ens han dit que a moments sí, a moments no, que a més la previsió va canviant, per tant, la que escoltaràs ara és vàlida ara, però d'aquí unes hores potser no ho sigui, o potser sí. El que sí que és cert és que ara estem a 16 graus ja a la ciutat de Lleida, que la humitat relativa ha baixat al 64%, i això vol dir que a hores d'ara la temperatura va pujant i que el temps va millorant. Quan dic va millorant és respecte al que les persones ens agrada tenir de temps. Altra cosa és el que el planeta necessita, que això no ens ho mirem mai. Avui dia 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, demà a Lleida, a la zona de la Rambla de Ferran i a Sant Joan, hi haurà la concentració de les parades de llibres, de roses i de les associacions. És un bon dia per passejar-se, per trobar-se amb gent coneguda i, per què no, per fer aquesta compra del llibre o de la rosa. Mira, jo la rosa ja he solucionat el tema. Jo me n'he anat a la floristeria Garba, que està en el carrer Pi Margall número 11, i jo la tinc ja. Després de mà, si hi ha molta afluència, igual queda sense. Jo la tinc. Floristeria Garba, que a més ja m'han dit, tranquil, Ricard, que aquesta dure. Aquesta dure. Que ells ho saben de què parlen, que porten molts anys, i no totes les roses són iguals. De veritat, ho semblen, però no són iguals. Unes duren més que d'altres. A més, a Floristeria Garba, que està en el carrer Pi Margall número 11, et donaran consells. Com la pots mantenir més temps? On l'has de posar? Com l'has de posar? Ull amb aquestes històries de que posa-li aigua, aspirines i aquestes... Tu ves allà i pregunta. Carrer Pi Margall número 11, Floristeria Garba, li dius... Escolta, que el Ricard a Cope Lleida ha dit que vinguem aquí a preguntar. I veus que t'atendran perfectament. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats amb probables precipitacions, principalment al noroest, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.800 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes que seran de 20 graus a Lleida capital, de 19 a Balaguer i a Tàrrega, també de 19 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, tendirà a quedar durant aquesta tarda vent del sud i en general serà fluix. Si mirem ara, demà dissabte, esperem a Lleida cels ennuvolats volats o coberts amb precipitacions generalitzades i que podran ser localment fortes, persistents i anar amb tempesta. Al Pirineu en 12 hores es podrien acumular més de 40 litres per metre quadrat i la cota de neu baixarà d'uns 1.800 als 1.300 metres. Per últim, les màximes també baixaran amb valors de 16 graus a Lleida i a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem la darrera hora.
Lleida. Estàs informat.
Ve una darrera hora en la que hem de parlar de les mobilitzacions de l'aturada d'avui divendres d'autobuses de Lleida, en el qual apunten a dos direccions. Una, evidentment, a l'empresa, però l'altra també directament a l'Ajuntament de Lleida. Aquest matí, mentre aquesta vegada així es mantenien aquests serveis mínims i l'alcalde de Lleida doncs voltava per barris allunyats del focus d'atenció dels treballadors, doncs ja tenim aquesta segona jornada de vaga d'aquest mes d'abril d'autobusos de Lleida, com et deia, causada per la manca d'acord entre plantilla i empresa. Arnau Vilà.
El Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida, que ha convocat avui una segona jornada de vaga després de no haver assolit l'acord amb Moventis, la concessionària del servei del bus urbà a la ciutat. Els treballadors reclamen a la concessionària l'increment salarial pactat per al 2022. Paco Morales, el president del Comitè d'Empresa, ens amplia els motius de la vaga.
Bueno, estem reivindicant que l'empresa no vol incrementar aplicar l'increment salarial que tenen impactat al conveni. I diu que no ho pot assumir i, per tant, és un conveni que està signat des de l'any 2018, teníem IPC més un 0,5, resultat un 7%. L'empresa diu que és un increment molt elevat i que no el pot assumir. Per tant, com que està signat el conveni, el que diem és que s'ha de complir i s'ha d'aplicar.
La vaga comptarà amb els serveis mínims, el primer bus del qual ha sortit a les 6 i mitja del matí, mentre que el darrer acabarà el servei a les 11 de la nit. La plantilla s'ha manifestat a les 10 del matí en una marxa des de la plaça de Ricard Viñes fins a la Paeria, culpable de l'organització de la vaga, com afirma el propi Paco Morales.
El transport públic és una competència de l'administració, de la Paeria. I, de fet, al plet de condicions ja diu que en cas de conflicte la Paeria mediarà per la solució d'aquest. I, bueno, la mediació que ha fet, pues la veritat és que estem molt decebuts en l'actuació de la Paeria, perquè ha fet més de patronal que de mediadors.
Segons Comissions Obreres, el 95% dels conductors han comunicat a l'empresa que volen fer vaga. En cas de que no s'arribi a un acord en els pròxims dies, el comitè d'empresa amenaçarà amb noves aturades al maig.
I nosaltres canviem de tema perquè el cap de la regió policial de Ponent, dels Mossos d'Esquadra, vol rejuvenir i feminitzar el cos l'any en què es jubilaran una vintena de Mossos.
Així ho ha dit Jordi Dalmau, que alerta enguany que es jubilaran una vintena de mosses a la regió policial i que cal renovar el cos. Dalmau també ha reconegut durant la celebració del Dia de les Esquadres que necessiten gent jove i més dones, acte que enguany s'ha fet a Balaguer, després de 23 anys celebrant-se a Lleida.
I, per tant, sí, segur que necessitem un cos més jove i, evidentment, necessitem un cos amb més dones. És a dir, en aquests moments la proporció encara és baixa, però jo penso que sí, és a dir, la línia ha d'anar cap aquí.
L'Església de Santa Maria de la capital de la Noguera ha acollit aquest dijous l'esdeveniment en què s'han lliurat 10 medalles i 246 felicitacions en reconeixement d'actuacions rellevants i meritòries, així com per trajectòries professionals.
Gràcies, Arnau. No marxis, que parlarem de cinema aquí en uns minuts. Eh? Abans d'això, et recordo que l'alcalde de Bellver de Cerdanya, Xavier Porta, i el seu fill, el regidor del govern, Joan Porta, dimitiran dels respectius càrrecs en els propers dies després que la plataforma ecologista SOS Pirineus denunciés presumptes irregularitats en obres d'un edifici de la família entre Talltendre i Ordent. Els dos edils van confirmar la seva renúncia en una carta als veïns en què defensen que l'edificació s'ajusta a la legalitat i atribueixen la seva marxa a pressions per desgastar el govern en mans de la formació independent Endavant Cerdanya. Diuen que el que no es va guanyar a les urnes s'ha acabat guanyant amb desqualificacions i mentides. I t'acabo explicant que la fi de la mascareta pot augmentar ara la meningitis segons els pediatres. Curiosament, segons els pediatres, que són els que han estat demanant fins a la sacietat que es tragués la mascareta urgentment a les aules de les escoles perquè era altament perjudicial. De veritat que el que et vaig dir, el que t'explicava fa moltes setmanes, en lloc de posar-nos fàcils les coses, en lloc d'explicar-ho bé, transparent i de veritat, ens mereixen, i ens mereixen, i de quina manera. Fem una pausa, va, que parlarem de cinema.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Per trobar feina o millorar la que tens, forma't gratuïtament a InLingua Lleida amb els cursos 100% subvencionats per a treballadors i autònoms, treballadors en ERTO i també per aturats. Cursos d'informàtica inicial, certificats Microsoft nivell inicial o avançat, Actic, nivell bàsic o mitjà, xarxes socials i molt més. Informa't a InLingua Lleida, Rovira Roure 5 i 9, al 973-24-0716 o a inlingualleida.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I abans de parlar de cinema, t'explicaré ara una història que, per desgràcia, està passant a la nostra ciutat i que no és una novetat, per desgràcia també, eh? I és la brutícia acumulada al turó de la Seu Vella. Curiosament, des de COPE Lleida, ja saps que hem engegat una campanya, doncs perquè reactivi l'interès, perquè tornem a la cursa, perquè es nomeni Patrimoni Mundial de la Humanitat, de la UNESCO, el Turó de la Seu Vella, però, clar, hi ha coses que no ajuden i de quina manera no ajuden, al contrari, eh? I és, per exemple, l'acumulació de brutícia. Que, escolta, està tot inventat, eh? L'any 22, al segle XXI, és netejar-ho. És tan fàcil com això. És tan fàcil com això. Mira, jo ara tinc a connexió amb línia telefònica amb el Ramon Pujades, que ara ens explicarà què ha fet aquest matí. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia des d'un lloc màgic que és el Turó de la Seu Vella.
Estàs al Turó de la Seu Vella. Ramon, m'has enviat unes fotografies que, perquè ja sabia que eren del Turó de la Seu Vella, si no, t'hagués preguntat de quin país tercermundista eren.
Bé, lamentablement, i fa anys que la muralla romana, que és les úniques restes, que és una muralla espectacular de veure, que va acompanyada d'un tram de muralla medieval, d'un altre muralla, d'un tram de muralla àrab i la moderna. Per tant, s'ajunta allí la història de la ciutat, des dels romans fins a l'època moderna. Es va fer una restauració, es van tapar, es van cobrir aquestes restes romanes, i aquí ve la desídia i la deixadesa dels ajuntaments. En aquest cas, des de l'alcaldia del temps de l'alcalde La Rosa i ara amb l'alcalde Pollo, no s'havia fet mai la neteja.
Imagina't.
Aleshores, això ha estat un niu de deixar-hi brutícia, de nois, de gent que ocupa prostitutes, drogadictes, que han considerat el seu espai, de refugi. Per tant, tota la deixadesa acumulada és, ara ho puc dir amb satisfacció, que acabem la neteja.
Això et anava a dir, Ramon, què ho has estat fent aquest matí? Què has estat fent tu?
Bueno, jo l'únic que hem fet és que la història comença l'11 de setembre, que fem una campanya de prou de brutícia al turó, aprofitant que aquí ve la vicepresidenta del govern de la Generalitat, hi ha les autoritats doncs, de Lleida, l'alcalde, el president de la Diputació, i anem donant doncs, aquest missatge explicant que aquestes restes muralles de muralla és un valor arquitectònic únic. I l'explicació amb el prou de brutícia al turó, doncs ja ho farem.
Sí.
Aleshores ve els avisos a l'alcaldia de comunicar-los-hi amb missatges, fotografies, i aquí ve la paradoxa de coordinació d'administracions. Vergonya. I tot això que són respostes que se'n donen de l'alcaldia, és a dir, és que això per evitar-ho, necessitem protegir-ho més, i necessitem per protegir-ho més un informe de cultura. Bueno, però dic, netegeu? No, i aleshores parles amb Ilnet i diu Ilnet, no, és que jo necessito cultura, perquè per accedir allí necessito un informe especial de cultura, amb la sorpresa que avui la persona que ho ha netejat han posat una escala i ho ha netejat, però clar, una escala de 2 metres, eh?
Però... Per tant, Però fixa't, o sigui, uns pels altres, informes pel mig, una cosa tan bàsica i fàcil com recollir la brutícia, resulta que no s'havia fet. I t'has hagut de romangar avui i fer-ho.
Des de l'alcaldia. Però això ja ve perquè informes aquí al Consorci, que són molt bona gent, i dius, allò és que nosaltres telefonem a serveis d'urbanisme, i el net em diu, és que allò no ho puc netejar perquè cultura. I aleshores així ha passat aquests 3-4 anys de brutícia.
Però això ho has fet a títol personal, Ramon?
No, això ho hem fet. A veure, jo sóc com molts de Lleida, i el dia que l'11 de setembre hi havia la vicepresidenta del govern, dic, vostè ha parlat que aquest és el monument favorit dels catalans. I és cert.
I ho va ser, sí.
Però hi ha punts de deixadesa. Hi ha aquest punt de deixadesa, i amb el president dels amics que fan una feina excepcional, dic, compte, perquè allí tenim un taló d'Aquiles, un punt sec, que no passarem l'auditoria d'ICOMOS, tercer patrimoni,
clar,
perquè diran brutícia.
Clar.
Per tant, això està anunciat, està comunicat a l'alcaldia, i ara aquests dies, 11 de setembre, tornem amb una diada nacional de Catalunya que passeix des d'aquí i la gent diu, el dia de Pasqua, un grup de turistes van arribar aquí i...
Home, clar, és que l'estampa és horrible,
nas,
eh?
Tapant-se el nas,
clar,
i diu, repugnant.
Clar.
I aleshores, dic, bueno, tornarem a insistir, però amb els serveis d'aquí dalt. Al matí aquí puja el servei d'Ilnet, que fan la neteja, però no hi poden entrar-hi. Pugen els serveis de jardineria, i es queixen, perquè diuen voldríem netejar-ho, però no podem perquè necessitem aquest permís.
Bueno, però Ramon, dic, tu ho has organitzat i hores d'ara està més net que estava.
Ah, com? No, només ara està pulcre.
Vale.
Ara t'invito a veure-ho. Ara és d'una... Avui és un dia per la dignitat de la muralla romana.
Doncs
i aquesta data, amb els amics, el president dels amics, la mantindrem. Avui ha de ser un dia perquè no torni a passar això.
Molt bé.
Perquè 3 anys de xeringues. Escolta, no t'explico més coses...
Que no, que sí, que ja m'ho imagino, per desgràcia.
No, però de 8 d'anècdota. com fer amb la neteja, per crear un testimoniatge aquí, que ho han escoltat, i ho tinc gravat, perquè tot això ho he gravat en vídeo, ve una de les noies prostitutes que viu per aquí dalt a drogar-se amb un noi. I aquesta noia, que doncs, coneixia el que netejava, perquè aquesta és la història, trobar la persona que ho fes també en plena seguretat, perquè hem trobat dotzenes de xeringues,
ja.
Això està gravat. Aleshores, aquesta noia que ha exercit la prostitució aquí dalt, amb sorpresa diu, és que jo nunca lo había visto así. Antes trabajaba aquí, antes, pero hace 3 años limpio, desde hace 3 años.
Bueno, de totes maneres, sí, aquesta història també és una altra història i també déu-n'hi-do, n'hi hauria que parlar. Però
això és d'avui, que ve la persona sí. Que s'han sentit, i aleshores, a més, aquell noi li diu, home, aquí millor que no, este és un espai públic, jo puedo venir sempre, lo que requiero es que esté limpio.
Home, sí, bueno, i mantenir-ho, eh? Vull dir, si ho fas anar, també ho has de mantenir.
Bueno, per tant, vull dir-te que s'ha fet un nivell, un racó que era, escolta, i jo li vaig dir, em sents?
Sí.
El regidor Serrà, el regidor de Cultura, a la tinent d'alcalde Freixenet, de l'àrea d'urbanisme, i el recordo el tinent el de Turisme, que ara fem un estudi, dic, allà dalt esteu perdent clients que, a més, la reputació de Lleida l'esteu llançant.
Bueno, això és el que deia jo al principi, que es queda més això, i tu ho apuntaves també, si venen a fer una revisió serà un problema.
El dia que la Setmana Santa que es visita aquí dalt,
clar.
I aquesta la campanya, per això la vam engegar al juliol de l'any passat, que és quan, i que aquest turisme, i ara ve la grossa, si vols, que és, han fet un nou prospecte, pel turista que arriba aquí dalt, i li diuen, visiti el campanar, el claustre, el castell de la Suda, faci, gaudeixi, i pot acabar a les restes romanes. I aquí es trobaven amb això, amb la repugnància. Jo he vist persones i sentia dir, nunca lo había visto esto en el mundo.
Doncs escolta,
he estat visitant castells i monuments mai. I això és el nostre patrimoni.
Per Ramon, tant, Ramon Pujades, tu has fet el primer pas, espero que ara les institucions s'hi posin de ple i que no ho hagueu de tornar a fer vosaltres, eh?
Ricard, això ara quedarà, i aquest és el comatia de la dignitat de les muralles, la vigília de Sant Jordi.
Bueno,
a fer de Déu, i si tenim salut, perquè a més t'ho dic, aquí jo tinc 75 anys, fa 15 anys que pugem aquí dalt.
Pues,
i gaudim Ramon, amb gent de 90 anys.
Fes-me una foto i envia-me-la, que amb les altres que m'has enviat m'ha quedat mal gust de boca. Ara, almenys...
Pues ara t'enviaré la de la neteja i després la part final, que és Aleluia. Avui sí que és, aquí la Fauvella, puc dir que és dia de glòria.
Gràcies, Ramon Pujades, enhorabona, una abraçada, cuida't.
Pujades i Vit, en honor a la meva mare.
Molt bé. Salut.
Gràcies, Ricard.
Doncs ja ho veieu, eh? Això està passant a Lleida. Està passant a Lleida, no en un lloc perdut. No, això està passant a Lleida. Ara sí, eh? Ara sí que tinc l'Arnau ja aquí preparat. Les ganes que tenia l'Arnau de parlar-nos de cinema. No t'he preguntat mai, Arnau Vilà, si tu ets molt cinèfil o no.
Bé, no molt, la veritat.
No massa.
No molt, tot i que sempre he tingut algunes pel·lícules o algunes cosetes, no?, de que sempre m'han cridat l'atenció.
Espera, que jo et faré la pregunta primera. Bueno, primer deixeu-me que us explica que avui la Laura González no està amb nosaltres perquè té un problemeta personal que està en vies de solució i ja està. Espero que, si ens escoltes, Laura, una abraçada, a recuperar-se ràpid, ànims, i a veure si la setmana vinent i si no l'altra ens tornem a escoltar, perquè l'Arnau i jo aquí farem una malesa interessant. Però vaja, t'he de preguntar, ets de Star Wars o de Star Trek?
Pues, per desgràcia, ni d'un ni de l'altre.
Bueno, vale, perfecte.
Ni d'un ni de l'altre. Ja comencem bé. Estem
ja
aquí amb el rol de suplent, però...
Però escolta, les
plataformes
de streaming les fas anar, les que no siguin d'esports?
Bé, no molt, la veritat. Mica, però bé, no, sense abusar.
Pel·lícula favorita? Que recordis de la teva infantesa, jo què sé.
Pel·lícula favorita
que t'ha marcat.
Sempre he sigut bastant de Harry Potter. Mira,
malgrat
no sé molt peliculero, sempre he sigut bastant de Harry Potter, però...
Les has vist?
totes? Sí, 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 estem actualitzats, però sempre he sigut més de sèries, potser. Vale, he tingut aquesta l'època de les sèries.
Però ara n'hi ha moltes de sèries.
Sí, ara s'han ficat molt de moda, sobretot amb les plataformes.
Sí, sí, sí.
S'han ficat molt de moda.
Arnau Vila, escolta, el que farem és, bueno, d'una manera breu i ràpida, és parlar de quatre estrenes que tenim per avui, perquè sí, si us voleu acostar al cinema, doncs que sapigueu que, entre d'altres, avui s'estrena una comèdia dramàtica que porta per títol Doc, un viatge salvatge, Doc de gos, eh?
Sí, fa gràcia perquè és una pel·lícula protagonitzada per Channing Tatum. No sé si el tens ubicat, Ricard, però és...
Bé, bueno, ara he buscat la cara que fa.
Dir,
sí.
Podríem dir que és com el Mario Casas dels Estats Units, aquesta persona jove que ja porta temps apareixent a la tele. I mira, curiosament va fer una pel·lícula que es diu Infiltrados en la Universitat amb Jonah Hill, que és el coprotagonista de Leonardo DiCaprio al Lobo de Wall Street. No, i aquesta pel·lícula sí que recordo veure-la i... Personalment conec a Channing Tatum per això, no? I és una pel·lícula que va de el típic recorregut per Estats Units, perquè Estats Units és molt gran, com sabeu, on el Channing Tatum, que interpreta el personatge de Jackson Briggs, el seu gos Lulu, que és un pastor belga. Cal recordar que el Jackson Briggs, interpretat per Channing Tatum, és un exsoldat estadounidense de l'exèrcit, i va amb un gos de l'exèrcit i recorren tota la costa del Pacífic per arribar a temps al funeral del seu millor amic. Uh-huh. I llavors, típic viatge així...
Però sí, que passen coses.
A lo Rayman, no? Digue, així, on vas voltant per Estats Units, passen coses...
Bueno.
I van passant coses. També dic que fa una setmana Channing Tatum ja va estrenar una pel·lícula amb Sandra Bullock, que és la ciutat perdida. No, llavors,
bueno, per mi la gràcia d'aquesta pel·li és que dura una hora i 40 minuts, que jo a partir d'hora i mitja ja se'm fan llargues. L'altra que de les que s'estrenen avui a la cartellera de cinema porta per títol El Hombre del Norte. Aquesta sí que dura més de dues hores. És una pel·lícula d'acció històrica i de suspense.
Sí, i he estat indagant, investigant sobre aquesta pel·lícula, he trobat coses curioses, sí? Perquè primer tracte és un príncep nòrdic del segle X, que es veu obligat a fugir de les seves terres i tal, el tema d'Escandinàvia, i trigarà anys a tornar, i pues, en tots aquests anys pues, es convertirà en un guerrer, no? En el cas dels nòrdics és el guerrer berserker, que és un tipus de guerrer, d'aquests que van amb les llanes i lluitant amb les llances i tal, i vol venjar la seva família per aquesta extradició i tot el que l'ha portat a marxar de la seva terra i a voltar per les terres del món, diguéssim. I aquesta pel·lícula és la típica reimaginació de mites nòrdics, d'aquestes sagues islandeses, ja com diem, el típic vikingos, la típica sèrie i totes aquestes llegendes, que és una epopeia, és a dir, podríem dir que en recorda al rei Eo, que és aquella persona que ha dut que abandona la seva família per a superar-se i fer-se una persona, diguéssim, però sobretot a qui en recorda, a part del rei Eo, és a Hamlet, a la novel·la, bueno, al drama de Shakespeare. Sí, 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 sí. I curiosament, el protagonista de la pel·lícula de L'Hombre del Norte es diu Hamlet, que és el heroi, el referent per al que recordem que és del segle X, i Shakespeare és posterior al segle X, evidentment. Sí, sí. Doncs Hamlet, que és el protagonista de la pel·lícula de L'Hombre del Norte, és la inspiració de Hamlet, de Shakespeare.
Ah, caram.
És la inspiració, ja que Hamlet és està ambientada a Dinamarca. Està ambientada a Dinamarca, que també és Escandinàvia.
Sí, sí, sí.
Llavors, podríem dir que L'Hombre del Norte és com la inspiració de Hamlet, de Shakespeare.
Va, que ens arriba també la que triaria la Laura per ella, la de terror. O sigui, la que jo mai triaré és la que triaria
la Laura. Jo tampoc, personalment no...
Jo no. És curteta, una hora i 20 minuts, és d'Àlex de la Iglesia i porta per títol Venècia Frènia.
Sí, és... Aquesta pel·lícula, sobretot em fa gràcia perquè Venècia és la ciutat de les pel·lícules, no? Sembla que hi hagi l'amor, el romanticisme, tot sigui bonic, i a Itàlia tot és perfecte, però bé, està portat una mica al contrari, ja que tot aquest excés de turisme porta que a Venècia doncs acabin apagant la llum de la ciutat i acabi amb agonia, i llavors els propis protagonistes, sigui per turistes...
No, no, me l'estàs venent perfectament per no anar-hi.
No, dic, clar...
No, evidentment, perquè a mi no m'agrada la de terror.
En el tema terror, no, és com si hi hagués una guerra entre turistes espanyols i tots aquells turistes i lugareños, que és... Què es diria, no? Llavors, pues, es veuen obligats a lluitar, no? Sobretot una contraposició de tot el que es venaixi. No sé si has estat mai, Ricard.
Sí, hi vaig estar una vegada, i vaig estar, jo crec que la pitjor data que s'hi pot anar, que és un 15 d'agost. 15 d'agost,
festa de, sí, a sí, tota Espanya.
Sí, sí, va ser horrible, l'experiència. Aviam, el lloc és maco, però va ser horrible de calor i de gent. O sigui, clar, jo no havia vist tanta gent per metre quadrat com a Venècia.
I també hi ha la fama de que es diu que a l'estiu amb les aigües i sí, tal, hi ha una mica de mal olor.
Sí, hi ha olors d'aigües i de sotabraços de la gent. T'ho dic perquè, clar, entre la calor, les calors, sí, i que vas a tocar, i quan dic a tocar, vull dir a tocar, però apretats. Estona i estona, aviam, vull dir, no és la millor manera de visitar.
Sobrevalorada, l'estiu, podríem dir.
Jo crec que sí. Per mi, vull dir, això és personal, però sí que tinc ganes de visitar-ho en una altra època de l'any. Bueno, Veneciafrènia, sí. Aquesta és la proposta d'Àlex de la Iglesia, i acabem amb una altra pel·lícula d'acció i de ciència-ficció, dos horetes de durada, que porta per títol Tokyo Revengers.
Sí, aquesta pel·lícula adaptada del manga, típic estil japonès, evidentment com refereix a la capital, doncs és una pel·lícula que tracta de que el protagonista, Takemichi Hanagaki, m'ho he hagut de preparar, doncs s'assabenta de que la seva antiga novieta de l'institut doncs s'ha mort i per uns malvats, típica, no sé si és els Yakuza o algun tipus de malvats. I clar, el protagonista el fa que no sé, amb algun tipus de poder o de portal, no sé què, es converteix 6 anys més jove i llavors pot anar a l'institut per salvar lo que és la vida de la seva exnòvia que ha estat assassinada.
Que rebuscada, eh?
Sí, diguéssim, jo no, personalment no sóc molt del manga, sí que sembla que hi ha gent al que li
tira
molt, el tema del cosplay també...
Sí,
és un món.
Bueno, Arnau Vila, és una altra d'aquelles coses que mai t'haguessis parat a pensar que acabaries fent a les teves pràctiques a la ràdio.
Bé, però com és el que et dic, els jugadors suplents sempre han d'estar preparats per a rendir en qualsevol moment, ja sigui despejant pilotes o entrant a rematar.
Bueno, ja m'agrada escoltar-te així. Avui l'Arnau Vila ens ha fet de prescriptor de cinema amb aquestes 4 estrenes. Arnau Vila, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Un plaer, merci.
Dilluns, escoltarem el teu reportatge.
Sí, dilluns que... tenim
ja us dic jo reportatge. Que serà força maco, eh? Una abraçada.
Adeu.
És un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Clàssics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La Humanidad en Peligro. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
doncs apa, ja direct des de les 2 de la tarda amb el nostre Espai Groc, com tots els divendres, i ben acompanyats amb l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escoltes, ja n'hem parlat amb la Anabel Ramos, però vigília de Sant Jordi. Hi ha gent que quan parla de Sant Jordi de seguida veu una pila de llibres, eh? Mentalment l'hem associat, a part de la rosa, evidentment, eh?
Sí, sí, no, pues, a més, mira, aprofito per convidar-vos a qui vulgueu avui per fer una mica de pre-Sant Jordi o revetlla, sí, de Sant Jordi. Han preparat una taula de novetats, també, i, bueno, i la veritat és que el grup de treball de la biblioteca ha elaborat un drac, ja veureu les fotos, ho mireu per les xarxes, un drac guapíssim, per dir, les persones que es vulguin fer una fotografia i un tot, bueno, ha quedat un espai molt maco que el conjuntem amb que teníem dels Premis Garlanda, aquells premis que us vaig comentar de llibres, sí, de l'any passat, i aquesta tarda fem un taller de punt de llibres, el primer per nens fins a 7 anys i després a partir de 7 anys, però bé, que els nens que vulguin venir a fer el punt de llibre per posar els llibres que demà compraran a les parades de Sant Jordi.
Molt bé, és veritat, és l'altra figura, són llibres, roses i el drac, quan parlem, exacte, de Sant Jordi, és així, eh? També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal, bon dia?
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
I tant que sí. I des de l'Auditori Municipal Enric Granados tenim a la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes, també.
Que, de fet, ens quedem ara a l'Auditori perquè avui, sense anar més lluny, avui, a les 9 del vespre, déu-n'hi-do quina proposta teniu a l'Auditori, Roser, eh? O sigui, tenim... anem a recordar-ho perquè és un tros de proposta, eh?
Sí, sí, avui tenim el plat fort del cicle de jazz, del cicle de jazz acústic. Jo diria que un dels millors concerts de jazz que tindrem en tot aquest any, és el Kenny Garrett Quintet, guanyador de Grammys, una llegenda del saxo. Vull dir, tindrem una llegenda viva del saxo aquí a Lleida, que comença la seva gira a Lleida, imagina't, la seva gira europea.
Ja sabeu que aquí, quan sona la paraula jazz, el que fem és dir Josep Ramon Jové, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Funciona així, jo dic jazz i tinc el Josep Ramon Jové aquí preparat. Josep Ramon, Kenny Garrett Quintet, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, sí, la veritat és que és tota una sort que en aquesta gira europea que tot just, com deia la Roser, avui comença l'Auditori de Lleida, doncs haguem pogut comptar amb la seva presència i cloure-ho dins del cicle de jazz acústic, i no hem d'oblidar que és un dels grans del jazz, un dels més grans, i a més és un home que pot presumir de ser un gran del jazz, però al mateix temps d'haver tocat al costat dels mites més interessants. Va tocar amb Miles Davis, va tocar l'orquestra de Duke Ellington. Vull dir, és un senyor que està escrivint una de les pàgines més importants de la història del jazz actual.
El coneixes personalment?
Sí, he treballat amb ell anteriorment, no a Lleida, però sí en altres llocs, en diferents països.
Suposo que les persones són persones, eh? Tothom té les seves coses, però em dona la sensació que les grans figures del jazz són persones que quan t'hi pots acostar de manera a nivell personal són persones assequibles, amb els peus a terra.
Majoritàriament sí. En el món del jazz... Són persones accessibles, són persones doncs, que tenen una saviesa que a mi m'agrada molt, un tipus de saviesa que no sabria com definir. En el cas de Kenny Garrett, tot i que bé, mira, hi ha una història al món del jazz que els músics que s'han format tocant al costat de Miles Davis, com és el cas de Kenny Garrett, tenen fama d'antipàtics. I a mi, els que es van formar en una altra gran pedrera de músics, que va ser la formació de bateria Art Blakey, els jazz messengers, tots aquests tenen fama de simpàtics. Kenny Garrett, tot i que està en el grup dels que haurien de ser antipàtics, doncs és una persona que no... No té els seus dies, no? Però sí.
Home, evidentment, per això et deia que al final les persones són persones, però també entenc que això es nota d'alguna manera, no?, a l'escenari, durant l'actuació.
Bueno, jo recordo de l'últim concert que jo vaig tenir alguna cosa a veure de Kenny Garrett. va acabar, era un macrofestival amb un escenari gegant, i va acabar amb 50 persones del públic ballant a l'escenari.
Imagina't.
I tots set vídeos amb ell. Això va ser l'última cançó de la seva actuació. Avui a Lleida això no crec que passi, no. Perquè és un format de concert diferent. Però sí, vol dir que és un tio que sap comunicar amb el públic i captar el públic. De fet, hi ha molta emoció. No sé quanta gent serem al final, a l'editor, però jo he tingut un munt de missatges via Instagram, via e-mail i tal, de gent que és amb una emoció de poder veure a la seva ciutat aquest troc d'artista, que la veritat és que això a mi em compensa molt. No?
Clar. Doncs per això justament avui hem volgut que el Josep Ramon Jové estigués aquí amb nosaltres. A la web de la temporada Lleida.cat teniu l'actuació i l'enllaç per fer la compra d'entrades. Estic mirant ara, la platea està pràcticament plena i l'amfiteatre ja està començat. Per tant, estem parlant de la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados. Per tant, de veritat, després d'escoltar el Josep Ramon Jové no ens ha de quedar cap mena de dubte de que avui és un bon dia per escoltar jazz i fer-ho a l'Auditori Municipal Enric Granados amb el Kenny Garrett. Josep Ramon, escolta, enhorabona una vegada més i que vagi molt bé avui al vespre.
Doncs moltes gràcies i també enhorabona a tot l'equip de l'Auditori, no? Que tenen tanta culpa com jo de fer possible aquesta actuació.
Però, Josep Ramon, quan parlem de jazz a Lleida, ve associat al teu nom, ho sento. Això ja tu has guanyat a pols.
Sí, absolutament, estic absolutament d'acord amb això amb tu, Ricard.
No, ho sento jo.
En alguna botiga i m'he dit, mira, el del jazz.
Bueno, però escolta, no és dolent el del jazz. Josep Ramon Jové, una abraçada gran i que tinguis també demà una bona diada de Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Roser Gort, no s'acaben aquí les notícies de l'Auditori, perquè aquest cap de setmana també tenim actuació, i després dilluns, la del dilluns, ull, perquè ja fa dies que ens la va explicar la Roser, hi ha una violinista que després t'ho explico. Li faré dir el cognom amb ella, perquè jo oi que si bé em faig mal, però abans d'això, diumenge a les 7 de la tarda, tenim la Simfònica Julià Carbonell.
Exactament, la Julià Carbonell torna a l'Auditori i aquest cop us fa un concert titulat La nostra música amb obres de 5 compositors catalans, sobretot destaquem amb un d'ells, que és el Jordi Nus, un compositor de Borges que ha instal·lat als Estats Units, a Los Angeles, ara mateix, i que ha fet una obra en càrrec de l'orquestra per també seguir celebrant aquest 20è aniversari, que és Dansa Macabra. I sobretot, també molt important, i que jo sempre destaco especialment, és que serà el primer cop que l'orquestra estarà dirigida per una dona, per una directora, Gloria Isabel Ramos, directora i compositora tinerfenya, que fou la primera dona, per exemple, en guanyar-se el lloc de directora titular d'orquestra a Espanya, val? Amb l'Orquestra de Còrdoba, l'any 2001, del 2001 al 2004. Per tant, és una persona que ha sentat càtedra en moltes coses, no? Com a dona, com a músic i com a compositora. Ha guanyat nombrosos premis, ha dirigit moltes orquestres i tindrem l'ocasió de sentir-la com l'orquestra està dirigida per ella, i això també és molt interessant, com sempre et dic. Depèn del director,
sí,
l'orquestra sempre sona d'una altra manera.
És veritat, jo això fa molts anys no hi queia el compte, perquè al final pensaves que els músics ja anaven a pinyo fixe, ja sabien el que havien de fer, i em van dir no, que el director està allí per alguna cosa, en aquest cas la directora. Per tant, això serà diumenge a les 7, i el que et deia, dilluns a les 8 del vespre, la Patrícia què?
Kopachinskaya.
Veus que bé que tu saps?
Si m'ho he de saber, Ricard, perquè jo també l'he anomenat moltes vegades aquestes darreres setmanes.
Però la Patrícia, violinista, és violinista excepcional. És una d'aquelles actuacions que també te l'has de marcar en vermell, que te'n vagis a la temporada Lleida.cat i compris la teva entrada.
Absolutament. Aquesta violinista també és, evidentment, és la primera vegada que actua a Lleida i actuarà, a més, al concert amb la Franz Schubert Filharmonia, l'orquestra de Tarragona, que té tant renom i que actua tantes vegades aquí i és una esplèndida orquestra. Clar, aquest concert promet moltíssim, perquè, clar, el repertori Xostakovich Rachmaninov. Xostakovich, quina és l'obra? És l'obra que és concert per a violí número 1. Aquest concert exigeix del violinista, del solista, però unes aptituds endemoniades, et diria, Ricard. Per tant, vull dir, és que val la pena només venir per escoltar-la amb ella. Vull dir, això serà... A més, aquesta violinista té una manera d'interpretar que té un caire molt teatral. Així com hi ha altres solistes que són molt més parats, menys moviment, ella ho sent i ho transmet moltíssim, cosa que ajuda molt més a entrar, no? Jo, com tu has dit, és un concert imperdible per començar fantàsticament la setmana.
Molt bé, doncs a la temporada de Lleida.cat ho teniu, i si no, doncs ja sabeu, si m'envieu un missatge ara, al 664-526-180, 664-526-180, un missatge de WhatsApp, i no us faig escriure el cognom, però em dieu, vull veure la violinista, doncs ja saps que tens una entrada doble que et convidem des de Cope Lleida. És dilluns a les 8 del vespre. Si hi has d'anar, envia un missatge. Si no saps segur si hi has d'anar o no, no me l'envies, evidentment. Vull dir que això no li prendrem el lloc a una altra persona que sí que vulgui anar-hi. 664-526-180, diguem, vull escoltar o vull veure a la violinista. Roser, gràcies com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 10 minuts que ens plantem a les 2 de la tarda. Maribel Tost, com es presenta el cap de setmana i la diada de Sant Jordi al CaixaForum?
Doncs es presenta envoltada de cartells de la vida moderna.
Clar.
I bueno, és una oportunitat doncs, per recomanar fermament a totes les persones que ens estan seguint que estem oberts durant tot aquest cap de setmana. Estem oberts doncs, aquesta tarda a partir de les 5 de la tarda. L'exposició romandrà oberta fins a les 8, demà dissabte, en horari de matí i tarda, i el diumenge per descomptat. Però sí que m'agradaria destacar que hem programat doncs, dues visites, una de les quals és la que tindrà lloc demà dissabte a 6:45, que és la que habitualment nosaltres programem per al públic general, però sí que el diumenge hem programat una visita per al públic familiar, és a dir, pels més petits de la família,
no?
En el sentit que acompanyats dels seus pares puguin visitar aquesta magnífica exposició que tenim a la ciutat de Lleida. I a mi m'agradaria doncs, recordar una vegada més que Lleida és la primera ciutat de Catalunya en la qual es pot veure doncs, aquesta exposició, que, com dèiem, porta per títol Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, i que el públic podrà gaudir de cartells d'artistes nacionals i internacionals del calibre de Muja, Sorolla, Casas, Rossinyol i un llarg etcètera. I en el marc de l'exposició, ja adentrant-nos en la setmana, m'agradaria també recomanar el cicle de conferències que hem organitzat al voltant de l'exposició. Concretament, el dimarts, dia 26 d'abril, a les 7 de la tarda, durem a terme la segona conferència del cicle Jocs de seducció, l'art publicitari de la modernitat. En aquesta ocasió, Marta Marín, que és doctora en comunicacions, proposarà un recorregut des del cartell gràfic fins a les xarxes socials, no? Analitzant tot el concepte de persuasió en els codis doncs, d'expressió publicitària.
Molt bé.
I bé, si em permets...
Tens una conferència el dimecres que crec que és molt interessant,
És molt interessant. És la conferència que porta per títol Relacions socials i benestar emocional. És una conferència que analitzarà el paper de les xarxes socials i les noves tecnologies en els joves, no? Com aquestes analitzarem de la mà d'Emília Corona i Júlia Rosana, com aquests elements poden contribuir a l'aïllament i generar malestar emocional o al contrari, no? Com poden doncs, ajudar amb aquest, a crear doncs, un entorn proper doncs, molt més amable. És un cicle de conferències que estem duent a terme doncs, tots els dimecres a les 7 de la tarda i concretament el dimecres 27 d'abril arribarem a l'Equador, no? Amb aquesta conferència que porta per títol Relacions socials i benestar emocional.
Molt bé.
I si hi ha una última qüestió, si em permets, per acabar doncs, ja la setmana que en dijous, que tindrem l'oportunitat de conèixer el dia 28 d'abril a les 7 de la tarda una de les muralistes més importants d'arreu del món, en el sentit doncs, de que els seus murals poden veure's a ciutats com ara Hong Kong, Honolulu, San Francisco, Atlanta, i bé, la tindrem aquí a Caixa Font Lleida i tindrem la possibilitat de conèixer-la ben estretament, perquè ella ens presentarà doncs, tota la seva trajectòria artística i com ha arribat a il·lustrar els murs d'aquestes grans ciutats.
Que bé. Doncs tot això ho trobeu a caixaforum.org/Lleida. Allí teniu tota la informació i des d'allí també podeu ja comprar les entrades per l'activitat que desitgeu, que si ja ho teniu clar, no us espereu a demà, que després s'esgoten i ai ui. Doncs caixaforum.org/Lleida i si no, passeu per l'Avinguda del Blondel, que també les podeu comprar allí en persona. Gràcies, Maribel.
A vosaltres, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, anem a visitar el drac que ens han muntat a la Rambla d'Aragó, a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, tal com ja ens havies avançat vosaltres, havíeu avançat una setmana la major part d'activitats relacionades amb el Dia de Sant Jordi, justament, i crec que de manera molt intel·ligent, per no fer aquí ara un embòs d'activitats del Dia de Sant Jordi, però així tot segur que a la biblioteca no pareu.
No parem i anem fent coses. El que sí que, bueno, és aquest compromís una mica de les biblioteques a nivell de tot Catalunya, que fem el Sant Jordi, fem la revetlla de Sant Jordi, d'alguna manera per a donar sobretot el protagonisme a les llibreries, al carrer, a les roses, a les floristes el dia 23, i les biblioteques intentem concentrar les activitats que fem els dies abans de Sant Jordi. Bueno, nosaltres estem amb això.
Ara el dia de Sant Jordi no has de demanar dia personal, no? Fa dies.
No, però la veritat és que després de tants anys és complicat, eh?
Ara, Antònia, no em diguis que no ho trobes a faltar, ni que sigui per un dia.
Mira, no trobo a faltar la inquietud, l'angoixa. Jo, per exemple, porto tota la setmana només mirant el temps i veient el tema de la pluja.
Això sí.
I pensant en les persones que, amb tots els llibreters i llibreteres, que segurament, això els està comportant una angoixa, perquè, sé el que és i això t'asseguro que no ho trobo a faltar.
Això no, ja m'ho suposo. De totes maneres, que amb l'Armando Álvarez ja ho hem dit, que sí, que han donat pluja per demà, però que no plourà tot el dia, i que si plou una mica, agafem el paraigua i sortim igualment, que no passa res, que d'altres països d'Europa plou dia sí dia també i segueix havent vida, no ens tornem tan còmodes.
El que passa és que, clar, el dia de Sant Jordi,
ho entenc.
És que és una altra història.
Sí,
i això, quan estàs a la parada, ho veus. I bé, el que sí que trobaré a faltar, ja fa anys que ho trobo a faltar, és la sensació aquesta d'aquest dia, que m'ho passava molt
bé.
Retrobant llibres, retrobant amics, i bé, però és igual. Mira, demà treballo a la biblioteca, o sigui que amb la mica de mostra de fons que tenim i de tot, les persones que vinguin, també si puc, entrarem a aquest procés de recomanació.
Amb 3 minuts, Antònia, explica'm coses de la biblioteca.
Mira, jo us explico que la setmana que ve ens hem ajuntat a una proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, que és la Setmana Sense Ceroll. És un projecte per a conscienciar de la necessitat del silenci. Val? O sigui, dins d'aquest món que vivim, la necessitat també del silenci.
Sí.
Llavors, nosaltres veureu que hem proposat una sèrie, ens hem ajuntat a les propostes de la Direcció General, i bé, això, la persona que vulgui fer un mem sobre el silenci, una fotografia sobre el silenci, i a part han preparat tota una mostra de fons a la primera planta de llibres que tracten sobre el silenci i sobre la contaminació acústica. Pensem que val la pena reflexionar sobre aquest tema, perquè hi ha molt ceroll a tot arreu.
Sí, totalment d'acord.
Amb tots els nivells.
Sí.
I de cara a la setmana que ve, només destacar que tenim la presentació d'un llibre el dimecres, dia 27, a les 6 de la tarda, que és un llibre d'Anna Salvia, que es diu El semen mola. Diu, per necessitat, per si se necessita saber com funciona. És un llibre dirigit a adolescents, i en el seu moment va treure un llibre sobre la regla, i ara és un llibre sobre el semen, que pensem que és una aposta interessant de parlar amb naturalitat d'aquests temes amb els joves.
No, que sí, que a més es pensen que ho saben tot, de fons que no són les més adients per informar-se, i potser les més adients són les que no consulten, el jovent.
Exacte.
Vull dir que...
Llavors, bueno, i és una forma de posar-ho damunt de la taula, inclús a nivell familiar, per tractar d'aquests temes. I després, només molt breument, que ens queden encara algunes places al taller de punts de llibre de les 6:30 de la tarda, que va adreçat a nens i nenes de més de 7 anys.
Molt bé.
Val?
Això avui,
ja? I després, si encara puc, això avui, i encara es poden apuntar, i si no, venir directament a la tarda. Aquest mes hem organitzat un grup de lectura infantil que es diu Jo llegisco i tu, que és adreçat a nens i nenes a partir de 9 anys, que també les persones que estiguin interessades poden venir a la sala infantil i juvenil, encara es poden apuntar, i bueno, és una aposta, una selecció de lectures molt diversa i, bueno, pensem que atractiva. I bé, volem introduir l'èxit que tenim dels grups de lectura amb adults, ara també posar-ho amb els nens i nenes.
Pues em sembla una bona idea. Escolta, de manera molt ràpida, Rosa, per demà, llibre, cap de les dos o les dos?
Espero que les dos.
Maribel Tos, Rosa, llibre, les dos o cap de les dos?
Doncs igual que l'Antònia, les dues coses.
Les dues. Rosa Gor, ets de Rosa, de llibre, o de les dos o de cap?
I tant, de les dues coses, només faltaria.
M'alegro, sí. Perfecte. Escolta, que tingueu bon cap de setmana i bona diada. Maribel Tos, Antònia Capdevila i Roser Gor, gràcies.
Gràcies,
bon
igualment.
Gràcies, bon Sant Jordi a totes i a tots.
I nosaltres, que ens n'anem directes cap a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Escolta, gaudeix del Sant Jordi demà, que diuen que plourà, que farà mal temps. Paraigua i una jaqueta, i ja està. Hi ha gent que ho porta preparant des de fa molt temps. Una abraçada, cuida't força.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.